Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Comença als despatxos el procés per recuperar la pista coberta d'atletisme com a equipament esportiu de cara a la pròxima tardor. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les instal·lacions ara habilitades com a Hospital Temporal Vallès Salut necessitaran una intervenció important perquè puguin tornar a acollir competicions esportives. El portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, assegura que ja han començat les converses per fer-ho possible.
L'alcaldessa la setmana passada es va reunir el dimarts 19 de gener amb el secretari general de l'Esport, el Gerard Figueres, i també amb el diputat responsable d'esports de la Diputació de Barcelona el dia 21 de gener, el dijous, per començar a posar en agenda la necessitat de recuperar la pista coberta d'atletisme així que deixi de ser necessari l'Hospital Temporal Vallès Salut i també, òbviament, doncs, comptar amb la col·laboració de les diferents administracions pel que fa al finançament d'aquestes obres de reparació.
Es calcula que la recuperació de la pista coberta tindrà un cost de 389.000 euros, però l'Ajuntament només n'aportarà 100.000.
Els indicadors de la pandèmia continuen baixant a la ciutat, però encara no es noten la pressió assistencial del taulí.
El risc de rebrot ha baixat fins als 654 punts, 400 menys que fa dues setmanes, i la velocitat de contagi és de 0,94, baixant per sota de l'1 per primer cop en setmanes. Per contra, el nombre de pacients crítics del taulí no disminueix, i els responsables del centre hospitalari calculen que no començaran a notar una millora de la situació fins d'aquí a dues setmanes.
En aquest context, el nombre d'alumnes i professors confinats per contacte amb un cas de coronavirus a la ciutat voreja per primer cop els 3.000.
Hi ha 127 grups tancats, un augment que s'atribueix directament a l'increment de positius després de les festes de Nadal.
I en esports, el Sabadell ha sortit de la zona de descens gràcies a l'empat per 2-2 contra l'Almeria d'ahir.
Tot i això, tot podria canviar depenent dels resultats del Cartagena-Mirandés d'aquesta nit i de l'Alcorcón-Albacete de demà. En tot cas, els homes d'Antonio Hidalgo tindran descans demà i reprendran els entrenaments de cara a dimecres.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a la normalitat després de l'ascens dels últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la situació d'aquest dilluns ve dominada per aquests intervals de núvols que són presents a molts punts del país i que fins i tot han deixat algunes febles precipitacions cap a l'oest del territori. Al llarg d'aquestes properes hores poden aparèixer nous ruixats, però aquest cop cap a les comarques de Girona i nord de Barcelona. Uns ruixats que poden ser de neu en tot els 1.000 metres aproximadament, sobretot ja cap al final de la jornada. Tot plegat acompanyat d'una temperatura que no ha passat dels 10 graus a molts punts de l'interior i això sí, al punt del litoral, per litoral, el termòmetre ha pujat fins als 13-14 graus, fins i tot fins als 16 graus, això sí, a la mateixa ciutat de Barcelona. De cara a demà tindrem menys intervals de núvols, però en canvi cap a punts del litoral de Barcelona i de Girona poden aparèixer intervals de núvols baixos que fins a mig matí poden deixar quatre gotes mal comptades o algun feble ruixat en aquests indrets. La temperatura demà, tant la mínima com la màxima, serà una miqueta més baixa a l'espera d'un notable ascens del termòmetre a partir de dimecres, dijous i divendres. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. Per trobar problemes hem d'anar directament a Barcelona, on trobem trànsit dens a la ronda de dalt entre Vallcarca i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. L'Ajuntament de Sabadell vol recuperar la pista coberta d'atletisme aquesta tardor perquè estigui disponible per la temporada esportiva 2021-2022. Per això ja han començat a parlar amb les altres administracions implicades perquè quan deixi de ser l'Hospital Temporal es pugui rehabilitar com a equipament esportiu. És previst que el conveni entre l'Ajuntament i el Departament de Salut acabi el 30 de juny.
L'Ajuntament calcula que el cost de la reparació pujarà al 500.000 euros, dels quals les arques municipals en pagaran 100.000. Així ho van decidir els grups municipals quan van aprovar el pressupost del pla de xoc contra la Covid-19 al mes de juliol. Per això exigeixen que la resta d'administracions hi col·laborin, sobretot la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Ho ha explicat el portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés.
Dins del pla Covid que vam aprovar el passat mes de juliol hi havia una petita partida, que eren 100.000 euros destinada a recuperar la pista, Per tant, nosaltres apel·lem a la col·laboració de les altres administracions per tal de recuperar-la, ja que no és una pista exclusivament de Sabadell, sinó que és la pista d'atletisme de Catalunya, no?
Entre les obres que s'han de dur a terme hi ha refer les grades i també el terra de la pista d'atletisme.
El que caldria fer és doncs, reconstruir l'estructura de la pista, muntant els nous peraltes de les corbes, renovar tot el paviment sintètic i homologar la pista a nivell esportiu pels diferents estaments federatius.
Tot plegat podria tenir una durada d'uns 3 mesos, de manera que l'Ajuntament espera que les competicions esportives puguin tornar a Sant Oleguer a partir de la tardor. Ara bé, de moment ja han avançat que no hi ha cap de prevista per aquest any, encara que defensen que el més habitual és que comencin al desembre.
Lleugera millora dels indicadors epidemiològics a Sabadell. El risc de rebrot, la velocitat de contagi i la incidència acumulada a 14 dies s'han reduït aquest dilluns. En canvi, la pressió al Parc Taulí continua sent preocupant, especialment a la UCI i a semicrítics. Segons l'últim balanç facilitat des de l'Hospital, hi ha 45 pacients Covid greus ingressats, mentre que la xifra total de malalts frega ja els 200. Per tot plegat, la Corporació Sanitària habilitarà 34 llits més per donar resposta als nous ingressos de pacients crítics.
El risc de rebrot a Sabadell és de 654 punts, mentre que la velocitat de propagació se situa en el 0,94. Els dos barems han baixat respecte d'ahir, així com la incidència acumulada 14 dies, que ara és de 706 casos per cada 100.000 habitants. Mentrestant, la pressió assistencial a l'Hospital de Sabadell continua a l'alça i ja hi ha 190 malalts de coronavirus ingressats, 45 dels quals es troben a l'UCI o a l'àrea de semicrítics. La directora de la unitat i del Servei de Medicina Intensiva del Taulí, la doctora Ana Ochagavía, apunta quin és el perfil de pacient greu que els està arribant.
De todos los pacientes que tenemos, de los 29 pacientes de UCI, más de la mitad están intubados, algunos están también en decúbito prono. Y muchos, el resto que no están intubados, están con terapia de alto flujo, es decir, que son pacientes graves. La franja de edad, muchos son de 60 y pico, 70, pero también hay pacientes de 40 y 50 años. Es decir, que en este sentido no solo es una enfermedad que afecta de manera grave a los pacientes de 60, 70 años, sino que pacientes relativamente jóvenes que también se afectan.
S'espera que entre final d'aquesta setmana i principi de la que ve s'assoleixi el pic màxim de pacients greus de Covid ingressats al centre sanitari. Per això el doctor Manel Cervantes, president del Comitè Covid del Taulí, afirma que no es pot abaixar la guàrdia. No obstant això, i d'acord amb les dades epidemiològiques dels últims dies, Cervantes no és partidari d'endurir més les restriccions en aquests moments. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Si en aquest moment comença a millorar les dades poblacionals, potser no seria el moment d'endurir, però això potser vol dir que hauria sigut el moment fa dues setmanes. Sincerament, jo no ho veig molt clar. Fer unes mesures de confinament molt estricte no és només salvar la salut en lloc de l'economia, sinó que hi ha moltes coses de salut que defenen de que la gent pugui anar al seu hospital.
El doctor Cervantes també ha recordat que per tal que la vacunació sigui efectiva, cal fer un pla mundial i no restringir la campanya als països rics. A Sabadell, a dia d'avui, ja hi ha 4.769 persones vacunades, de les quals 278 ja han rebut la segona dosi i, per tant, ja han completat el procés d'immunització.
La incidència de la Covid-19 s'ha disparat als centres educatius de Sabadell. Dues setmanes després de l'inici del curs, prop de 3.000 alumnes, docents i personal de servei estan confinats. La xifra gairebé es triplica respecte a dilluns. 2.996 persones en quarantena.
Són 1.807 més que fa una setmana. La xifra representa el màxim registrat a Sabadell des que es fa el recompte i és la més alta des del 28 d'octubre passat. Aleshores, en plena segona onada de la crisi sanitària, la ciutat registrava 2.673 alumnes i professors aïllats per un cas positiu de Covid-19.
127 grups tancats.
També és la xifra més alta des de l'inici del curs i representa un creixement de 83 classes en relació a dilluns passat, quan només n'hi havia 44 de tancades.
L'augment dels números és fruit d'un increment dels positius després del Nadal.
En els últims 10 dies, el nombre de casos detectats s'ha enfilat fins als 198 contagis, mentre que fa una setmana no arribaven als 100. L'Escola Mare de Déu de la Salut a la Gran Via és el centre on més casos s'han detectat en els últims 10 dies, un total de 14.
L'Institut Ferran Casablanques a la Concòrdia és el centre educatiu més afectat per la pandèmia.
Acumula 7 grups escolars tancats i 166 persones en quarantena. En canvi, no ha registrat cap cas positiu en els últims 10 dies. L'Escola Mare de Déu de la Salut també té 7 classes aïllades, 137 persones confinades i 14 positius en els últims 10 dies.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
L'Ajuntament rep una subvenció d'1,9 milions d'euros per fomentar la inclusió laboral de 700 persones dels barris del sud de la ciutat i de l'àmbit del riu Ripoll. El programa s'anomena Treball als barris, està finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i s'allargarà fins l'octubre d'aquest any. L'objectiu és que l'administració contracti persones que tenen dificultats per trobar feina, per fer obres i serveis d'interès general. La durada dels contractes serà de mig any aproximadament, ho ha anunciat la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González.
És un programa que ja es venia executant en anys anteriors, que afecten o els beneficiaris són els barris de la zona del Ripoll i de la zona del sud. Cal dir que per la pandèmia encara falten 3 mesos de completar aquest programa de l'any 2020 i ara s'han aprovat els del 2021.
Les persones interessades poden anar a inscriure's al centre cívic del seu barri.
Encara en matèria d'ocupació, l'Ajuntament també oferirà 13 cursos destinats principalment a persones en situació d'atur, tot i que també hi poden accedir treballadors en actiu. Els cursos estan totalment subvencionats i permeten obtenir una titulació oficial en diverses disciplines. La idea és que comencin a finals de mes. Les persones interessades en aquests cursos formatius es poden adreçar al Vapor Llong.
Un centenar d'integrants de l'anomenada Marea Pensionista i d'altres moviments en defensa de les pensions dignes s'han concentrat aquest matí a la plaça Sant Roc per mostrar el seu rebuig al Pacte de Toledo. Consideren que el document, signat l'octubre del 2020, no recull les reivindicacions del col·lectiu.
Els manifestants alerten que el Pacte de Toledo no garanteix la revalorització de les pensions d'acord amb l'IPC, no elimina la bretxa de gènere ni garanteix una prestació igual al salari mínim. Així mateix, tampoc contempla demandes com la derogació de les reformes de les pensions del 2011 i 2013, la derogació de les reformes laborals del 2010 i 2012 i una auditoria de comptes de la Seguretat Social. Més enllà d'aquestes demandes, els pensionistes també reclamen la implicació dels treballadors en actiu i dels joves que encara no han entrat al mercat laboral per frenar el que consideren un espoli de la caixa de les pensions. Rafa Aguilar és membre de la plataforma i del sindicat UGT.
Nos une también el rumor que habla para hacer el cálculo de las pensiones, contar los 35 últimos años de trabajo del trabajador. Es un nuevo saqueo a las pensiones, compañeras y compañeros. Eso también nos une. Nos une la lucha por el salario mínimo interprofesional, que no tiene que ser la miseria que hay en este país.
La concentració d'avui també s'ha repetit a diferents municipis de Catalunya i de l'Estat amb l'objectiu de fer sentir les reivindicacions del col·lectiu pensionista i es preveu que sigui l'inici d'una llarga tanda de mobilitzacions.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home aquest migdia per la presumpta relació amb la mort d'una dona a Badia del Vallès. Els agents han trobat la víctima al seu domicili a 11:45 del migdia amb signes de violència. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions policials i del sistema d'emergències mèdiques. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. De moment, no han transcendit més detalls de forma oficial, però des de Cadena Ser apunten que la víctima tindria 94 anys i que el detingut seria el seu fill de 48. Més notícies del dia quan falta un minut per un quart d'8. Eulàlia Barros pren possessió com a consellera del Consell de l'Advocacia Catalana.
Es tracta de la primera dona que ocupa el càrrec de degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell i que ara el Consell de l'Advocacia de Catalana relleva en el càrrec el degà sortint Manolo Hernández. Amb ella ja són 7 les dones deganes que formen part del Consell, assolint d'aquesta manera la paritat.
La Cambra de Comerç de Sabadell, Banc Sabadell i Egnon organitzen una sessió informativa sobre les principals novetats fiscals per aquest 2021.
La jornada ha estat conduïda per Yolanda Domingo, directora d'assessoria de Sabadell Urquijo Banca Privada de Catalunya, i ha comptat amb una àmplia participació d'empreses i professionals de la cambra. Domingo ha desgranat les principals novetats pel que fa a l'àmbit de la imposició patrimonial, com l'augment de l'IRPF a les rendes més altes o el límit de reducció per cotització als plans de pensions provenients d'aportacions particulars, dels 8.000 als 2.000 euros.
Mor als 91 anys la coreògrafa i ballarina Carme Machó.
Nascuda a Barcelona, Machó va treballar més de 40 anys a Sabadell, en una escola de dansa que ha format a centenars de ballarins. El ballarí Tomàs Mañosa recorda la seva obsessió per no deixar d'aprendre mai.
A partir dels anys 60, 60 i pico, ella cada estiu, quan tancava l'escola, perquè eren vacances aquí, la seva escola de dansa, ella anava a algun país europeu i fins i tot crec que també va estar per als Estats Units, però sobretot anava per Europa i havia estat a Rússia, amb la Mirskaya i amb altres. O sigui, ella va estudiar amb tots els millors professors que hi havia en aquella època a Europa, diríem, no? Ella tenia una obsessió en formar-se ella mateixa, en veure noves tendències, noves maneres de fer les classes, de fer els passos.
Metxó va ser solista per companyies com el ballet de Paul Gubb, Yvonne Alexander o el d'Elsa Van Allen. Durant els anys 80 també va ocupar diversos càrrecs com la presidència de l'Associació de Professors de Dansa Acadèmica de la província de Barcelona i després la Federació Catalana de Professors de Dansa.
La policia municipal ha imposat 17 denúncies aquest cap de setmana per incompliment del confinament municipal.
El cos de seguretat local ha registrat aquestes sancions durant el control de trànsit realitzat aquest cap de setmana en diferents punts de la ciutat. La policia municipal també recorda als ciutadans que aquestes restriccions de mobilitat s'allargaran com a mínim fins al 8 de febrer.
I el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Ubac reforça la vigilància de les entrades i els aparcaments per vetllar pel compliment del confinament municipal.
16 persones entre guàrdies del parc i integrants del pla d'informació, acompanyats per patrulles dels Mossos, han vigilat els accessos del parc aquest cap de setmana. Tot i això, els responsables estan contents del comportament dels ciutadans, com assenyala amb xifres el director del parc, Àngel Minyo.
L'hivern és menor, però ara en aquesta època segurament del centenar de vehicles a coll d'estanalles, 30 a l'Alzina del Salari i una vintena a la Torre de l'Àngel i més de 50 o 60 a la Can Robert serien, segur. I ara ja et dic 4, 8, 6... que segurament són, com que estan advertits i hi ha informadors allà, són gent del propi municipi.
Per això, des del parc expliquen que estaran atents els pròxims dies per poder seguir fent les tasques d'informació.
No hi haurà rua de carnaval a la ciutat. L'Ajuntament de Sabadell i el grup Disbauxa negocien les activitats a tirar endavant en aquesta edició, enmig de la tercera onada de la pandèmia del coronavirus. Fons d'ambdues entitats asseguren que ara mateix les mesures del Procicat fan inassumible la festa als carrers. Les botigues que venen disfresses ja s'estan adaptant a la situació en les seves previsions.
I això vol dir que fan comptes que no vendran disfresses d'adults, donat que no hi ha oci nocturn, on habitualment es fomenta els concursos i espectacles. Jordi Vidal, responsable de Vidal Papers, diu al programa El Cafè que no es pot apostar per quelcom que no es farà.
No podem apostar per una cosa que sabem que no es farà. Nosaltres sempre fem la precampanya carnaval al setembre o octubre i aquest any no l'hem fet. Hem fet el més vendible, que és el Mandalorian i Harry Potter, vale? Que la gent ja ho arregla per Reis, i hem fet una previsió de complements, perquè complements sí que es venen més, no? Pistoles, gorrets, és més fàcil de disfressar algú.
Enguany les comparses i els grups no s'acosten a l'establiment. Sí que s'hi apropa la gent que vol comprar una disfressa per l'escola, que és el lloc on es podrà dinamitzar la cita. Vidal assegura que si els efectes de la pandèmia duren 2 anys més, el negoci és inviable.
L'obra No sé què vull ser del Teatre Sant Vicenç no es podrà reestrenar aquest cap de setmana com estava previst. El musical que va colpir el públic de l'equipament Creualtenc el 2020 buscarà una millor situació de les dades del coronavirus a la ciutat, en una decisió que ha estat consensuada entre els intèrprets, les famílies, els tècnics i la junta directiva.
Cantar afegeix perill a la transmissió del virus, segons els experts, i la microfonia també presenta problemes a l'hora d'entonar amb mascaretes, ja que s'humiteja. El ball amb protecció també es complica. El director d'escena del muntatge, Llorenç Costa, diu al programa El Cafè que calia reinventar massa aspectes de l'espectacle per dur-lo a terme.
El que preocupava, sobretot, és que, clar, ens havíem de reinventar una miqueta perquè havíem d'introduir la mascareta 100% a tot l'espectacle, havíem de convertir cançons grupals en cançons solistes, perquè així el solista es podia apartar del cos de ball i poder cantar sense mascareta mentre els ballarins anaven amb la mascareta posada, i això comportava més assajos, que no pas la reestrena, que la reestrena en veritat haguessin sigut 2 assajos i estrenar. Clar, modificar una miqueta l'obra perquè tothom hagués estat més segur en què comportat més assajos, per tant, més contactes.
La majoria d'actors són menors d'edat. Aquest fet determina que tinguin molts contactes en el seu entorn i les famílies han preferit no afegir-ne més per protegir la gent gran de les unitats familiars. Ara la temporada dels canvis canvien, ja que un bon nombre d'obres estan pendents de la situació epidemiològica per poder assajar i tirar endavant. La cita que es manté és la Caputxeta Vermella, que es farà amb mascareta a partir del 7 de febrer.
Vols fer un cafè amb nosaltres?
Al cafè de la ràdio de Ràdio Sabadell us servim cada matí una esmorzada de notícies fresques, explicant-vos el més destacat de tot el que passa a la ciutat i fora de les nostres fronteres. En
analitzem les informacions des de tots els punts de vista. Rebem els protagonistes de les qüestions més destacades del dia. Busquem els experts que les analitzin. I passem per la trituradora totes les informacions amb els nostres tertulians.
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Va, que ja arribem.
Espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt, calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, 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 entrem, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:15 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general que ve molt marcada per la política. Comencem parlant de Salvador Illa, que deixarà de ser ministre dimarts per centrar-se en la campanya electoral.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, serà demà a la seva última reunió del Consell de Ministres, on es farà públic qui serà el seu relleu. En les seves últimes hores com a ministre, Illa té previst acompanyar el president espanyol Pedro Sánchez a l'Agència Espanyola dels Medicaments i Productes Sanitaris, amb l'objectiu de donar un missatge d'agraïment als seus treballadors en plena campanya de vacunació contra la Covid-19.
El secretari general del PP a Catalunya, Daniel Serrano, dimiteix i renuncia a ser diputat després del 14F.
El motiu és la investigació que té oberta el TSJC per un presumpte delicte d'agressió sexual a una campanya del mateix partit. El partit ha assegurat a través d'un comunicat que ha obert un expedient informatiu per aclarir el cas i, paral·lelament, Serrano ha traslladat a la direcció la seva decisió d'apartar-se de les atribucions que tenia per tal de preparar la seva defensa i poder demostrar que és innocent.
Dimiteix un membre de la llista de Junts per Catalunya per insults masclistes a Ada Colau a Twitter.
El president de reagrupament i número 65 a les llistes de Junts, Josep Sort, ha dimitit aquest matí de tots els seus càrrecs i responsabilitats. Ho ha anunciat a través de Twitter després de la polèmica per les seves piulades qualificades de masclistes, xenòfobes i on s'atacava els espanyols amb tot despectiu.
I el govern espanyol mobilitza 618 milions d'euros en ajuts extraordinaris per pimes, autònoms i treballadors en ERTO.
Els autònoms rebran un nou pagament de 2.000 euros com el mes de desembre. Per altra banda, l'executiu oferirà 2.000 euros per treballador en ERTO a les pimes de menys de 50 empleats si mantenen l'ocupació. Els afectats per ERTO que cobren salaris més baixos rebran 200 euros de complement a la prestació pel que fa a l'Estat.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A l'espera dels partits pendents, el Centre d'Esport Sabadell segueix fora del descens gràcies al punt d'or aconseguit ahir a Almeria. Una relliscada del porter local Macaritze en el tram final va concedir un lliure indirecte transformat per Juan Hernández en el 2-2 definitiu. Empat merescut, doncs, contra un dels candidats a l'ascens directe que fa que el Sabadell marqui ara el límit de la salvació amb 21 punts. L'equip, però, està pendent del Cartagena Mirandés, que juga a les 9, i de l'Alcorcón Albacete de demà, que podrien arrossegar el Centre d'Esports novament el descens. És per aquest motiu que el tècnic Antonio Hidalgo recorda que han de seguir lluitant.
Ja sabíem des del principi, no?, que estaríem en aquestes posicions, ens costaria molt guanyar partits, doncs l'altre dia se'ns va escapar 2 punts a l'últim minut, o avui els últims minuts han sigut diferents, i sabem que necessitem una quantitat de punts, això no s'escapa del bon treball que fem. Sabem que qui som, d'on venim, i ara sabem que dilluns que ve davant el Logroñés tindrem un partit igual de difícil, de màxima exigència, com el d'avui.
Hidalgo també va qualificar de monumental l'actuació dels seus homes, incloent la Copa, els arraquinats ja sumen 8 partits sense perdre. Ahir, per cert, va debutar Álvaro Vázquez jugant 70 minuts. El tècnic de Canovelles l'havia vist així.
Bueno, no és fàcil, porta poc temps amb nosaltres, no portava aquest rodatge de minuts, un jugador que encara li falta entendre una mica més el que volem en aquesta posició, ens ha fet un treball enorme, un desgast físic molt gran i ho ha donat tot.
L'equip ha dut a terme avui sessió de recuperació, demà descansarà i dimecres començarà a preparar la visita del Logroñés a la nova Creu Alta, que recordem tindrà lloc d'aquí a 7 dies. I pitjor li van anar les coses al juvenil del centre d'esports a l'Aragó, on va patir la tercera derrota de la temporada. L'equip de Miquillador, estrenant-se en aquest 2021 després dels positius de les últimes setmanes a la plantilla, va caure per 3-1 al camp del Huesca. Un partit on el conjunt arlequinat va caure amb errades impròpies de la categoria, com la del porter Pol Tristan, en l'1-0 o el 3-1 precedit d'una passada enrere defectuosa. Unes accions poc habituals que el migcampista Albert Morral atribueix a la falta de ritme competitiu.
Aquesta categoria, la veritat és que es defineix per petits detalls i nosaltres que portàvem 4 setmanes o així sense competir, igual aquests fallos de concentració, de perdre l'instint competitiu, aquest que tens cada setmana, que d'estar concentrat, doncs ens va faltar una miqueta. I jo crec que la majoria es podien evitar.
A Osca no hi era el central Xadi Riad, convocat amb el primer equip Almeria. Malgrat la derrota, el Sabadell continua entre els 5 primers, però la classificació del subgrup 3B de Divisió d'Honor es condensa i només hi ha 4 punts de marge entre el quart i el novè. A l'espera de les noves dates dels dos duels ajornats, el pròxim compromís del juvenil A serà dissabte a Olímpia contra el Real Zaragoza. I una de freda i una de calenta a la primera nacional d'handbol. La cara la va protagonitzar l'Oar Gràcia, que ha agafat aire després de 7 derrotes consecutives. Entre setmana, amb els 2 punts aconseguits als despatxos contra el Palau Tordera, i dissabte, amb la victòria 22-19 en el derbi contra el Terrassa. Un triomf que es va forjar especialment a la primera meitat, amb una actuació molt sòlida en defensa. Un dels artífexs va ser el porter verd i blanc, Carles Bonàs.
Sobretot ens interessava el de Palau Torrer, que és un rival més directe i que al final doncs, ens van anar al despatx, però ens agradaria jugar-lo realment, i ens va tallar una mica la dinàmica, no? I després ens vam veure allà al mig de la classificació i és això, dius, bueno, aquestes setmanes, si no puntues, no passa res i al final et vas veient allà. Llavors esperem que amb aquesta victòria tornar a inflar una mica de moral i actitud per de cara a les que queden, que també són rivals de la zona mitja com nosaltres, poder guanyar i acabar la primera volta, que falten un o dos partits, poder acabar la primera volta de la meitat cap a dalt, que al final és l'objectiu.
Amb el triomf, l'Oar igual al Terrassa la zona tranquil·la amb 11 punts, 8 per sobre del descens que marca el Creu Alta Sabadell. Els arlequinats van caure 32-27 a la pista del Sant Cugat, un dels aspirants a l'ascens. Isidre Campanyà, jugador creualtenc, diu que es van quedar amb la mel als llavis.
Jo suposo que el Sant Cugat no esperava un partit així i van haver de lidiar amb la pròpia sorpresa, no? Perquè al final tu quan vas a la posició que ells van i jugant com estàs jugant i amb els noms propis que ells tenen, quan jugues contra el Sabadell a priori no vas amb aquella tensió. I crec que ho vam saber aprofitar i vam fer un bon partit. Jo durant molts moments vaig pensar que ens ho enduíem.
El pròxim compromís del Creu Alta serà que el Balsac contra el Banyoles, l'equip que té just per sobre només un punt, mentre que l'Oar visitarà la pista del Joventut Mataró. I un últim apunt, 6a posició de cara al Castellet en l'estrena de la Copa del Món de Snowboard a l'AX. La rider sabadellenca va passar a la final del mig tub a Suïssa amb la tercera millor puntuació, però un parell de caigudes la van privar de revalidar el triomf del 2020. La victòria va ser per la nord-americana Chloe Kim, que reapareixia i que es va endur la medalla d'or fregant els 90 punts. Castellet marxa d'aquesta setmana a Colorado, als Estats Units, on dissabte es disputen els prestigiosos X Games. Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 25 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri i després a 9:15 el Generació BCO. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.